El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Conversem aquesta hora amb Marta Farrés, alcaldable del PSC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia a tothom.
Diríem que un dels temes d'aquesta campanya ha estat la mobilitat. Deixi'm que comenci per aquí. Una de les sorpreses ahir llegint el programa electoral és que no hi ha cap referència a la Ronda Nord en el seu programa electoral.
Bé, de fet, ho he anat dient molt públicament. El programa electoral va ser un primer programa que vam fer i després hem anat fent diferents rodes de premsa amb diferents coses, no? Nosaltres a la Ronda Nord hem dit que sí, crec que una ciutat com Sabadell, de la dimensió de Sabadell, no hi ha cap altra ciutat que no tingui un sistema de rondes, no? Per tant, les rondes, l'altre dia ho deia, jo crec que no són una discussió, són una necessitat a la nostra ciutat, no? No podrem pacificar avingudes que tenim en aquests moments com l'avinguda Estrasburg, com l'avinguda Matadepera, com la Ronda Ponent, com la pròpia Gran Via, si no fem un sistema de rondes. Es pot fer bé la Ronda Nord? I tant, es pot fer bé. Per tant, no cal que ningú pateixi, és a dir, Barcelona té tot un sistema de rondes i no passa res. Per tant, nosaltres diem sí a la Ronda Nord, de la mateixa manera que també et dic, també diem que sí a les infraestructures ferroviàries, però crec que hem de ser clars amb la gent. El tren no ho arregla tot. I en aquests moments a Sabadell tenim Castellà del Vallès, que té una zona de polígons molt gran, que a més encara pot créixer, pot doblar gairebé la zona de polígon, per tant, imagina't, eh? I el que no podem fer és aïllar Castellà. Entre altres coses, perquè això ja no va d'una ciutat que es tanca la del costat, no? A nosaltres ens interessa que Castellà del Vallès li vagi bé i que hi hagi polígons i que hi hagi activitat econòmica, perquè voldrà dir que podem anar-hi a treballar, no? Per tant, el que hem de fer és aquesta connexió.
Aquí hi ha un punt d'acord marcat en uns pressupostos, no? Que el 31 de març s'havia de signar, no sabem res d'aquesta qüestió. Vostè en sap alguna cosa? Sap com està el tema?
No, l'únic que sé, que em sembla que és una bona notícia, és que l'altre dia llegia la proposta d'Esquerra Republicana d'aquí a la ciutat, que la van anunciar, i és exactament la que estem defensant nosaltres. Per tant, no entenc d'on ve la polèmica, perquè deien, no, hem de fer una ronda que passi per l'avinguda de les Palmeres soterradi, com a bingo, si això és el que estem demanant des de fa més de 6 o 7 mesos, no? Per tant, benvinguda aquesta proposta.
Sí, però Esquerra diu un carril per banda, vostè diu dos
no,
per banda.
No, però un carril per banda és un carrer. Anem a ser sincers. L'Eix Macià en té 6 de carrils per banda, per tant, no fem el ridícul. És a dir, un carril per banda és el que tenim aquí en el carrer Sant Joan. Hem de fer un 2+2, és a dir, això és evident, i em sembla que no dir això és ganes de barallar-se sense cap necessitat, no? Per tant, jo crec que el punt de partida hi són i no ho sé, jo no entenc la polèmica, no? Perquè jo crec que l'acord és possible i soterrat per l'avinguda de les Palmeres, per tant, sense impacte, amb un 2+2 que és molt menys, ja et dic, del que tenim amb molta trama urbana de la ciutat, i per tant ho torno a dir, és a dir, nosaltres defensarem la ronda.
És imprescindible aquesta Ronda Nord per poder dinamitzar la Gran Via?
És imprescindible.
I dic perquè la Crida diu que no cal.
I tant, que cal. Sinó que ens diguin quina és la seva alternativa. Perquè l'alternativa de dir anirem tots amb menys cotxes, això no és cert. Primer, perquè els cotxes canviaran. És a dir, estem pensant sempre en el vehicle que tenim ara. Però és que el vehicle s'està transformant. Acabarem anant a elèctrics, acabarem anant a híbrids, acabarem anant a hidrogen. No immediatament, hi ha un tema econòmic, evidentment, darrere. Però la mobilitat, el tipus de vehicle també canviarà. Per tant, hem d'obrir la ment des d'aquest punt de vista, no? I estar dient a la gent, no podrem pacificar la ciutat sense garantir-vos una alternativa, jo crec que no és solvent, no?, des d'aquest punt de vista. I per tant, no es pot pacificar la Gran Via sense fer la Ronda Nord.
Al programa parlen de posar en marxa la zona de baixes emissions, però diuen de forma coordinada. Coordinada amb qui?
Bé, amb la resta de municipis. El que no té sentit, i això ho hem treballat molt des de l'Arc Metropolità, que és aquesta associació de municipis, no? En Sabadell en forma part, conjuntament amb Terrassa, amb Mataró, amb altres ajuntaments, no?, del nostre entorn, que diem, home, no té sentit que Sabadell posem uns requisits a les zones de baixes emissions i que Terrassa en tingui uns altres, quan al final la gent ens movem entre els municipis. Per tant, fem-ho coordinadament, que tots anem a una, que tots tinguem el mateix criteri. I sobretot, per nosaltres és molt important, i dic nosaltres perquè és una reflexió que vam fer diferents alcaldes de diferents colors polítics, per tant, diguem, primant les alcaldies per sobre dels partits, que deia, home, no hem de deixar ningú enrere en aquesta transició verda. Això és molt important perquè ni tothom té places d'aparcament, per tant, ull, que quan fem pacificacions hem de garantir que la gent pugui continuar aparcant, perquè si no deixarem enrere els de sempre, els que no tenen diners per buscar-se una alternativa. Dos, no podem deixar enrere gent que no es pot canviar el cotxe perquè no té capacitat econòmica per fer-ho. I tres, hem de també mirar una altra cosa, que en uns municipis on s'han fet zones de baixes emissions, el trànsit no ha baixat. El trànsit el que s'ha fet és anar-se'n als carrers del costat. Això ha passat, per exemple, a Barcelona, no? Per tant, diem sí a les zones de baixes emissions, però les hem de pensar bé i les hem de fer bé. I, per tant, l'altre dia ho deia, no va de dogmes, això no va de titulars, va de fer bé les coses.
Aquí el debat també és on, no? És a dir, al centre només, també als barris, en quins barris, com... D'això què en pensa?
Nosaltres el que tenim en ment és començar en el centre, de fet, en el que ja tenim en bona part pacificat, i veure com va. També et dic, serem curosos i no serem allò, no farem com Barcelona, tu, que està fent algunes coses que el que està fent és bloquejar la ciutat. Hem de poder garantir que la gent arribi al centre, si no matarem el centre, eh? Igual que hem de fer que el transport públic hi arribi. Si allunyem el transport públic del centre, si no fem que els barris es puguin comunicar bé amb el centre, i perdrà el centre i la gent tampoc baixarà, perquè al final la gent el que volem és comoditat. I per tant això, a l'hora de planificar i dissenyar, també ho hem de garantir.
Per tant, això passa per començar, deia, el centre, però començar de quina manera? Perquè n'hem parlat molt, no?, de tot el centre a una zona de baixes emissions. Això
no,
és factible?
No, és factible en aquests moments, entre altres coses, perquè et deia, hem de garantir que hi arribi el transport urbà, que hi arribi l'autobús, eh? Per tant, no, començarem amb una zona més petita que s'està acabant de dissenyar, amb un sistema de càmeres, d'accessos, i per tant, a partir d'aquí, nosaltres jo crec que les polítiques s'han d'avaluar. És a dir, no és dir, vinga, som-hi, fem de tot. No, escolti, fem-ho, provem-ho, avaluem què passa amb el trànsit, avaluem què passa amb la contaminació, avaluem què passa en els carrers del voltant, i a partir d'aquí, si funciona, doncs, escolti'm, seguim-t'ho fent, i si veiem que s'han de reajustar coses, doncs reajustem-les. Però no podem, diguem, posar la ciutat en una situació d'això, de fer una zona de baixes emissions que el que t'acabi limitant és que la gent es pugui bellugar i que no puguis arribar amb transport urbà al centre.
Pacificacions.
Sí, als entorns escolars, i tant. Nosaltres n'hem fet, per exemple, al carrer Indústria, que ha funcionat molt bé, hem fet pacificacions a la plaça de la Fontsanta, que ha funcionat molt bé, hem fet pacificacions a entorns escolars, que han funcionat molt bé, i sobretot vull prioritzar els entorns escolars. Crec que és un lloc natural per fer les pacificacions, que té molt sentit, és a dir, hem de garantir la seguretat dels infants, doncs, que surten de l'escola, que puguin tenir la comoditat de sortir bé, i per tant aquestes, de la mateixa manera que et dic que altres, doncs, soc més curosa, aquí m'atreveixo més, i crec que aquestes tenen molt sentit i que funcionen molt bé.
Clar, però això al centre, a efectes pràctics, és pràcticament molts dels carrers, no?
Bueno, no tots, és a dir, de fet ja en tenim molts, de pacificats al centre, tenim un centre nosaltres bastant pacificat, però sobretot és això, és prioritzar les escoles, no? Per exemple, el carrer Indústria és un clar exemple, no?, que ens ha funcionat molt bé i que crec que on puguem fer operacions d'aquest tipus, no?, doncs ho hem d'anar fent, però també n'hem fet, ja et dic, n'hem fet ara aquí la carretera de Barcelona, n'hem fet a la plaça Fuensanta, n'hem anat fent de pacificacions, doncs, en altres entorns.
Via Massaguer és segurament un dels aspectes del centre que s'ha de mirar més, no?, i que també m'ha marcat una mica per pacificacions, en aquest cas també per l'aparcament del centre, que requereix uns canvis en la mobilitat. Per la Via Massaguer, què proposen?
Doncs mira, el primer que proposem per la Via Massaguer és que nosaltres no ho tocarem fins que tinguem l'aparcament del centre en funcionament, perquè si no, no garantirem que s'hi pugui anar. Per tant, aquesta és la primera, que jo dèiem, hem de posar, no podem posar els bous davant del carro, perquè si no ens farem mal. Per tant, el primer, esperem, doncs, durant aquest any poder fer el rescat de l'aparcament del centre i la nova licitació, i per tant, a partir d'aquí, els diners que tinguem jo crec que s'han d'invertir a la Via Massaguer. Ho dic perquè altres formacions han dit de fer-ho en altres llocs. Jo dic, home, si altres llocs ens funcionen, com per exemple la Rambla, no la toquem. Segurament urbanísticament no és una meravella, però funciona, tu. De vegades hi ha coses que no saps per què funcionen. La Via Massaguer no funciona. I per tant, jo crec que els pocs diners públics que tenim els hem d'invertir en arreglar allò que no funciona i a deixar estar el que funciona.
Arreglar què vol dir? Pacificar-la?
Arreglar vol dir, segurament, d'entrada, no tenim encara el projecte, Mireia, per tant et dic la idea i després, doncs, ja mirarem com es fa, no? Però sobretot vol dir fer voreres més amples. Jo crec que en aquests moments les voreres són estretes i per tant això vol dir, bàsicament, passar de dos carrils a un, que hem de veure si és de baixada o de pujada. Això dependrà també d'aquests accessos a l'aparcament, per tal de garantir que la gent hi pugui arribar, guanyar línia d'arbrat, guanyar millor il·luminació, per tant fer el que ja hem fet en altres carrers, no?, que ens ha funcionat. Per exemple, el carrer Goya ho hem fet i ens està funcionant molt bé.
I aquí també hi haurà un canvi també en l'ús o la necessitat que té el carrer Salut per arribar fins a aquest aparcament, no?, i al carrer Sant Joan,
sí,
i tot
sí,
això.
És imprescindible.
El pla de mobilitat famós està fet?
S'està acabant de fer, perquè és veritat que en el pla de mobilitat l'aparcament del centre no hi estava contemplat tal i com està dissenyat al final, perquè aquest aparcament té un accés, una entrada, que en aquests moments no és la que tenim actualment, que la que tenim actualment queda reduïda i serà sortida. Per tant, el que hi ha ara mateix en el passeig, la rampa, perquè ens entenguem, queda reduïda a la meitat i es farà només de sortida, i l'entrada es fa per la plaça. Per tant, allà hi tenim l'accés en l'aparcament, i per tant això òbviament et fa canviar, doncs, tot l'entorn, no?, tota la mobilitat de l'entorn.
Han parlat de l'estació de Can Llong, ho feien ahir. Com està aquesta demanda? Han pogut parlar directament amb Madrid?
Sí, hem parlat directament amb Madrid i, de fet, vam aconseguir en els pressupostos doncs, que es posés l'estació de Can Llong l'estudi informatiu, que és el primer pas per poder-la obtenir, i aquí nosaltres ens hi trobareu batallant-la. Nosaltres creiem que és imprescindible l'estació de Can Llong per Can Llong i per la gent del nord, ull, que la plaça Lisboa està tocant a la Roureda, està tocant a tot un sector nord de la ciutat, i aquí, diguem, tenim una discussió molt ideològica, no tan política, sinó fins i tot et diré que és més tècnica, entre els tècnics de l'Ajuntament i els tècnics del Ministeri, que és que aquestes infraestructures han estat, encara moltes vegades hi ha els criteris dels anys 80, no hi ha una distància entre una estació i una altra. Diem, escolta'm, això no pot ser, és a dir, el sistema de Renfe i el sistema de ferrocarrils ha de funcionar dins les ciutats com si fos pràcticament una xarxa de metro. Per tant, això és el que nosaltres estem defensant.
La del Taulí, no?
La del Taulí jo crec que en aquests moments és difícil, perquè és veritat que fins i tot des d'un punt de vista de disseny està molt, molt atocada a plaça Espanya, i per tant hi ha temes de velocitats i d'això que hauríem de mirar que donés. La de Can Llong és claríssim que dona, i per tant aquesta, diguem, és més segur poder-hi treballar.
Anem a l'habitatge. Jo diria que un dels punts en comú que tenen en aquesta campanya electoral és que tothom té clar que cal més habitatge social. Segurament el canvi és com s'ha de fer, les receptes, no?
Sí, és habitatge públic. Jo sempre diferencio el social, perquè el social és el d'emergència, que aquest és un percentatge molt petit. Nosaltres sempre defensem l'habitatge públic, que vol dir que és el que l'HPO, per entendre'ns, el que és, són preus de 500, 600 euros de lloguer. I sí, jo estic contenta que aquí tothom ho posi. Recalco molt, perquè em sembla que és important fer pedagogia. La competència d'habitatge no és dels ajuntaments. Això no vol dir que no ho fem, com sempre que vam fent de tot, però l'ha de fer la Generalitat de Catalunya. En aquests moments la Generalitat de Catalunya està construint 34 habitatges a Sabadell. A mi em sembla que també han de millorar, diguem, I nosaltres estem fent un enorme esforç i en col·locarem més de 500, més els que tinguem per tanteig i retracte, més els que comprem d'ocupacions, més el sòl que podrem donar a cooperatives perquè ens construeixin, però aquí necessitem ajuda de la resta d'administracions.
Ahir l'alcalde Pla d'Esquerra deia que no havien aprofitat els diners que el quadripartit havia reservat pel tanteig i retracte.
És mentida. Hem fet més de 9 milions d'euros de tanteig i retracte amb més de 100 habitatges, i per tant això no és cert. Jo li dic a Gabriel i li vaig dir l'altre dia, dic, sigues curós amb el que dius, dic, perquè durant els vostres 4 anys no vau posar ni un sol habitatge públic sobre la taula. I en tenien dues promocions que estaven a punt de començar, a més sabia de lloguer social, no Vimusses, amb una empresa mixta que tenim, i per temes ideològics no ho van fer, perquè no creuen en la concertació pública o privada, no? Amb el govern del quadripartit, no només Esquerra. Dic, escolta, això no vam ser nosaltres, és a dir, ho vam deixar a punt, i nosaltres sí que ho hem fet servir, com et deia, i tenim més de 100 habitatges en aquests moments que hem aconseguit aquesta legislatura per tanteig i retracte.
Per vostè, aquesta col·laboració público-privada és clau en aquest àmbit?
És clau, és que sols no ho podem fer. I per tant, és un dels àmbits que és fàcil fer aquesta col·laboració público-privada, i on és la manera també d'anar introduint diferents tipologies d'habitatge, perquè sempre dic, no hi ha una política d'habitatge única. Si només ens quedem amb una política d'habitatge, no ho arreglarem. Hem de fer moltes polítiques d'habitatges molt complementàries entre elles. I a la millor n'hi ha un que necessita un habitatge de 400 euros, però a la millor algun altre en pot pagar 600, i per tant, podem introduir molta oferta en el mercat. Al final, la clau és introduir oferta en el mercat per poder contenir els preus i en el millor dels casos, doncs, poder-los baixar.
Avui entra en vigor la llei de l'habitatge. Fa una estona parlàvem amb la gent de Pialia, que deia que amb aquesta llei el que passarà és que hi haurà menys preus, menys pisos al mercat, perquè els propietaris s'ho pensaran dues vegades.
S'ha de veure això. Jo del mercat sempre... El mercat funciona de vegades de manera estranya, no? Quan s'introdueixen polítiques s'han d'avaluar. És el que et deia abans amb el tema de la mobilitat. Les polítiques s'han d'avaluar. Jo crec que és important tenir una llei de l'habitatge. Jo crec que això a Madrid s'està posant les piles, o el govern de l'Estat això ho està intentant. Després funcionarà o no. Jo sempre dic, escolta, més que no podem estar-ho criticant tot, quan es fa perquè es fa i quan no es fa perquè no es fa. Escolti'm, hem de ser valents, hem de provar coses. A mi m'agrada, per exemple, el que s'ha dit de donar, que també cal veure com es desenvolupa, de donar avals perquè la gent pugui accedir a la compra del primer habitatge, perquè és veritat que en aquests moments una hipoteca pràcticament costa el mateix que un lloguer, i el problema és l'accés, que no tenen el 20%, no?, que t'exigeixen les entitats financeres per poder accedir a la hipoteca, i a mi em sembla que són línies. És el que et deia, és posar-hi moltes coses que al final tothom acabi trobant alguna política on s'hi pugui sumar.
I amb els pisos buits, què s'ha de fer?
Doncs fer el que estem fent, això que nosaltres ara començarem i que també ens està facilitant, doncs, el canvi de normativa a l'Estat, que és comprar-los per sota de preu de mercat. Això sí que vull ser molt clara, que no els anirem a comprar a preu de mercat, però per sota de preu de mercat arribar a acords amb entitats financeres perquè els puguem adquirir, i per tant també els posem, són habitatges que ja estan construïts, que a més a més estan a tot arreu, perquè al final quan fas habitatge nou només el pots construir on tenim terreny públic. Quan vas a comprar-ne, doncs els compres a tot arreu, no? I per tant, això, comprar-los, ara han d'entendre que és per sota de mercat, que no faran tenen negoci amb els ajuntaments.
Però en aquest sentit, aquests són els pisos que són d'entitats financeres, no? En els altres casos volen actuar d'alguna manera? Volen alguna mena d'incentiu, alguna mena de sanció? Hi ha partits que plantegen doncs, increments de l'IBI si no es lloguen pisos?
Jo crec que des dels ajuntaments és difícil, bàsicament perquè el gran problema dels habitatges buits, és a dir, on tenim la gran bossa d'habitatges buits, és amb les entitats financeres. Per tant, aquí també hem d'anar de cara a barraca per entendre's, no? I per tant, escolti, aquests són els que els tenen. Bé, les entitats financeres, diguem, deixa-m'ho aclarir, les empreses que han fet, diguem, arrel d'això, eh? Per tant,
els fons voltors,
etc. Exacte, tots aquests fons d'inversió. I el que hem d'anar és a per aquest habitatge, que és on realment n'hi ha molt, no? A partir d'aquí, jo crec que això, que hem de fer polítiques també per tenir impacte. Al final, si vas intentar regular la cosa més petita, doncs em sembla que acabes fent molta feina per acabar tenint un impacte petit. I després, en el nostre cas, també hem dit que volem comprar pisos que estiguin ocupats i que generin problemes de convivència que al final en tenim a la ciutat i per tant amb aquests pisos ocupats doncs, també poder-los adquirir, aquella gent que compleixi doncs, regularitzar-los i aquells que no compleixin fer-los fora. Per tant, aquí també hi ha una política no només d'adquisició d'habitatges, sinó també en pro de la convivència a la ciutat.
I li preocupa l'efecte que pugui tenir amb les altres ocupacions de persones que ho facin per seguretat, no per emergència?
No, perquè aquests no són el nostre objectiu. És a dir, l'altre dia, mira, precisament estava aquí al passeig i una senyora em deia, ostres, tenia una persona al costat que ocupava un pis que no em generava cap molèstia. Diu, jo era la primera que volia parlar amb l'entitat financera perquè li regularitzés. Doncs a mi em sembla bé. És a dir, ara també hem de dir que n'hi ha en aquests moments que no estan en aquesta situació, que generen problemes de convivència.
Quants n'hi ha a Sabadell?
Oh, i ara no et sé dir la xifra, la tenim. Ara de memòria t'enganyaré. No la tinc al cap ara, però en tenim. És a dir, en tenim. I et dic, a mi el que em preocupa són els que generen problemes de convivència, que aquests són els que realment acaben a la nostra taula, com a ajuntament, i per tant aquests són els que hem de poder actuar. No pot ser que tinguem autèntics problemes de màfies, de tràfic, perquè tot això va molt lligat, de cultiu de marihuana, és a dir, això ho hem de tallar.
Un altre dels reptes que té la ciutat és l'emergència climàtica, en parlàvem una mica amb les zones de baixes emissions, no? En aquest sentit, vostès destaquen el seu programa electoral al verd, no? La plantació d'arbres, etc. Quina importància té?
Jo crec que és cabdal, perquè al final és un canvi de paradigma, no? És passar d'aquelles ciutats dels anys 90 que es construïen de forma molt gris, de pedra, no? Per tenir un baix manteniment, anem a dir. Feia això perquè al final una plaça de pedra és més barata de mantenir que quan fas gespa, que quan poses flors, que quan poses arbres, no? I això és un canvi, és a dir, jo aquí tinc, diguem, hem de fer aquesta transició, perquè no és senzilla internament, perquè la gent està acostumada encara a pensar en aquestes places amb poc manteniment, i per tant jo aquí gairebé diria que tinc una guerra amb els tècnics, és a dir, no, és a dir, hem de canviar aquest paradigma, no? I per tant fer places més verdes, fer espais més permeables, i després també, deixa'm-ho dir, perquè aquí també vull introduir un element que ens diferencia d'altres, ordenats. Això no vol dir, a mi no m'hi trobareu allò de dir, no, i que creixin les males herbes. No, escolti, no, aquí ja estem en trama urbana i per tant els espais han de ser bonics, i han d'estar cuidats, i han de ser dignes.
Però això gasta aigua, no? I estem en un moment en què tenim poca.
Sí, però no sempre. És a dir, moltes d'aquests espais van amb sistema de goteig, que no és... Nosaltres ho hem provat a molts llocs i s'aguanten bé. Evidentment, en ple mes d'agost, en plena campanya d'estiu, doncs no els tindrem amb el seu màxim esplendor. Però això ja ho assumim. Però la resta de l'any sí, no? I per tant, amb sistema de goteig es pot garantir.
Parlen també d'instal·lar plaques a les teulades dels edificis municipals. Plaques pels propis edificis municipals, pensant en allò de les comunitats energètiques pels veïns de l'entorn, en què pensen exactament?
Mira, hem d'acabar de fer el càlcul, D'entrada segur que pels propis espais municipals, i després si a més tinguéssim algun residual, doncs òbviament posar-lo a algun excedent, vaja, més que algun residual el podríem posar a disposició. Hem d'acabar de fer els càlculs, però aquesta doncs és una línia també a seguir. Tot i així jo crec que la clau en aquest tema està que els privats també s'hi sumin, no? I això vol dir posar i diners públics, perquè si no la gent no li surt a compte posar-se plaques, només aquella gent doncs, que té la capacitat econòmica per fer-ho, no? Per això nosaltres a través dels Next Generation hem aconseguit, si no recordo malament, més de 7 milions d'euros per rehabilitar pisos, i crec que això també, abans que parlàvem de política d'habitatge, en el tema de la rehabilitació també és clau, de vegades no només és construir de nou, sinó rehabilitar el parc públic que tens.
Clar, en aquest sentit, volen fomentar d'alguna manera aquestes comunitats energètiques, ajudar d'alguna manera als edificis plurifamiliars per poder instal·lar plaques als propis edificis, perquè és evident que en un unifamiliar és molt més senzill que en un plurifamiliar, no?
Sí, intentarem ajudar amb tot el que puguem en això, no? I aquí també doncs, anar a buscar diners a fora, perquè al final és el que dèiem abans, els ajuntaments no ho podem pagar tot, és a dir, estem pagant moltes coses que no ens toquen i hi ha un moment que també dius, ostres, necessitem ajuda, no? I des d'aquest punt de vista Europa ha de ser un aliat, i ho és, I per tant aquí també estudiarem fórmules doncs, per fer-ho possible.
Jo diria que les condicions climàtiques ens han generat una derivada, que és la de les plagues de... indesitjables, no? Paneroles, rates, etc. N'hem parlat molt al llarg d'aquests darrers 4 anys. És un dels punts en els que s'ha d'actuar de forma dràstica?
Sí, de fet, nosaltres hem proposat en aquesta campanya electoral crear una regidoria d'això. Jo m'ho arribes a preguntar, Mireia, fa 10 anys i et hagués dit que no. No dic, bueno, perquè cal crear, escolta'm, és un tema que jo a totes les assemblees de veïns, a totes les reunions que vaig, surt. Estem en una època de canvi climàtic, estem en un moment que no plou, per tant, aquests dies no és gaire bo, per dir-ho, però diguem, en general no plou, i després ens passa una altra cosa, que va haver-hi una nova normativa europea que no deixava, és a dir, fins fa uns anys podíem combatre les plagues amb verí, però es va descobrir, com ens passa amb els antibiòtics, que es feien resistents en aquests productes químics, no? I per tant ara s'ha de fer en productes més naturals. Per tant, la barreja de tot això fa que totes les ciutats doncs, cada cop hi tinguem més plagues, no? I per tant això s'ha de combatre, perquè nosaltres no acceptarem que això passi, no? I per tant aquí estem fent actuacions conjuntament amb els veïns, però és una de les línies que hi posarem més diners.
Però es pot fer alguna cosa, realment? Sí, o ens hem d'acostumar a viure amb aquests bitxets?
Bueno, aviam, l'altre dia parlava amb una biòloga i em deia, les rates a les ciutats no es poden erradicar. Deia, no podem tenir una ciutat sense cap rata, diu, perquè m'explicava una cosa que jo no sabia, te la reconec que estic descobrint també aquí tot una història. Deia, quan tu mates moltes de rates, o baixes, diguem, la pressió de les colònies, això ho detecten, elles, diguéssim, tenen un sistema, i per tant, comencen a criar més. No? Per compensar, no? És una d'aquelles coses que bueno, no les saps, no? I per tant sempre hi ha un punt que les ciutats n'hi ha. Ara es pot actuar, nosaltres quan hem anat coordinadament, ja ho hem provat aquesta legislatura, en comunitats on hi havia plagues i s'ha actuat a l'espai públic coordinadament amb la part de dintre de l'habitatge, dels habitatges, no? Ha funcionat i per tant sí que es poden fer coses.
Anem a d'altres qüestions. L'hem sentit a parlar les últimes hores sobre les consultes externes del taulí a la caserna. Mm-hmm. Què tenim d'això?
Doncs d'això tenim que ara aquests 15 dies ha quedat parat amb tota la campanya electoral, però nosaltres, evidentment, jo si tinc l'alcaldia, doncs abans de l'estiu ens en tornem a anar a Madrid amb la Generalitat de Catalunya, que de fet ens ho va demanar la pròpia Generalitat, perquè hi ha possibilitats de que es pugui, doncs, per situar aquestes consultes externes, que puguem arribar a un acord amb el Ministeri i, per tant, situar les consultes externes del taulí a la caserna. Amb quin objectiu? Home, amb l'objectiu primer de dignificar aquestes consultes externes i després, en segon, de poder alliberar espai dins de l'hospital per encara guanyar més llits i més espais, no, d'atenció hospitalària. Per tant, em sembla que és una molt bona línia, doncs, de futur, no, i que m'agradaria, doncs, que sortís bé.
I això d'on ha sortit? Perquè ahir Esquerra deia que havia estat una oferta de la pròpia Guàrdia Civil directament a Salut.
No, de veritat, l'altre dia el Gabriel truca al conseller de Salut, que no portes els papers bé, no. Això va ser, per ser justes, una demanda del taulí, que deia, nostres, volem treure aquestes consultes.
A Ràdio Sabadell,
a Ràdio Sabadell ho van fer, sí. De fet, van ser ells que ho van dir, i a partir d'aquí em van dir, escolta'm, podeu l'Ajuntament buscar algun espai perquè això passi? I teníem dos espais, concretament, la caserna i un altre espai. En l'altre espai que havíem buscat, per si de la caserna no surt bé, que és un espai alternatiu, i que havien, però molt just, per tant, no era el model que més els agradava, i els dic, escolta'm, em van dir directament, tu pots fer alguna gestió amb la caserna? I vaig dir, escolta'm, fa un mes i mig, vaig dir, deixeu-me anar a Madrid, era un divendres, a més me'n recordo, vaig anar al Ministeri, ens va atendre el secretari d'Estat, li vam explicar i ens va dir, escolta'm, si vosaltres ho veieu i la Generalitat també ho ve, nosaltres ens assentem i trobem la solució.
Però s'està judicialitzat,
sí,
no?
Sí, però es pot superar, és a dir, és un tema de que ens posem d'acord i, per tant, es poden quan vulguem els processos es poden desjudicialitzar i, per tant, es pot tirar endavant, no? I, de fet, l'única cosa que es va dir, que té tot el sentit, era, escolta, però que la Generalitat realment inverteix i em va trucar fa just 15 dies a la persona, doncs, de Salut, que és l'encarregada del nostre territori, em va dir, escolta, que sí, tirem endavant, i de fet van ser des de la Generalitat que em van demanar una nova reunió amb Madrid, que ells poguessin venir per acordar-ho. Per tant, estan negociacions i jo crec que molt ben situat.
I a la caserna només hi aniria això?
Sí, només ens hi cap això, a la caserna, perquè amb les consultes externes ocupen ja tot l'espai, no? I a més intentaríem que a la part de darrere, doncs, hi pogués anar també una zona d'aparcament, perquè sabeu que el taulí, doncs, precisament un dels temes que també té és quan hi anem, que és difícil poder-hi aparcar, i per tant aquí faríem tot un paquet que jo crec que ens podia quedar molt bé. I quan hi ha alguns grups que diuen, no, és que nosaltres hi volem fer habitatge, jo els faig una reflexió, és que no ens cal la caserna per fer habitatge, tenim prou sol a Sabadell de sol d'habitatge, de sol públic, per poder-hi encabir aquest habitatge. Jo crec que la caserna està bé lligada al taulí, perquè el taulí, si no, no té més espais per créixer. Per tant, no hem de triar, és a dir, no és fer habitatge o qui vagin les consultes externes, és que l'habitatge el podem fer a altres llocs i les consultes externes no.
En l'àmbit de la Salut, tot el tema de el campus de la vida i la salut, crec que
de
li diuen.
Ciències, la
de
la
ciència és la vida i la salut. Com ho tenim?
Doncs bé, en aquests moments, l'autònoma ja està fent el grau d'infermeria, l'està fent aquest primer any, doncs, que el fan a la universitat. Aquest per nosaltres era l'element més important, perquè vol dir que ja tindrem d'aquí 3 anys, no, amb la primera promoció d'infermeria, doncs, a la ciutat de Sabadell, i per tant intentarem que es quedin al taulí. I ara ells estan fent el projecte executiu a la universitat, sabeu que se'ls hi va cedir, i per tant això ara està a la teulada de la universitat. Jo estic molt contenta també d'aquesta gestió, d'aquestes que diem Mireia, com aquesta de la caserna, no? Que, ostres, que si tot això va sortint, déu-n'hi-do de les estratègies que ens aniran sortint a la ciutat i dels grans problemes que tenim en aquesta ciutat i que som capaços d'anar redireccionant. I una d'elles és que l'art tèxtil doncs, estigui vinculat a la universitat i al Taulí, que és una molt... Bueno, que guanyem tot un eix sanitari en aquest espai de la Gran Via, que crec que és interessantíssim per la ciutat i que més posa el Taulí al centre.
Residència de gent gran.
Residència de gent gran, sí, i a més la paga qui l'ha de pagar. Per tant, jo aquí estic molt tranquil·la, hem aconseguit un molt millor acord que el que hi havia fa 4 anys.
I fan falta més?
Segurament em farà falta més. Ara, també deixeu-m'ho dir. Jo sóc de les dures negociant, però home, també entenc que si encara no hem començat la primera, sí que hem de dir que ens falta una segona, però deixem primer que vagin la primera i després ja anirem a per la segona.
Sobre seguretat, hi ha un problema de seguretat a Sabadell?
Mira, no hi ha un problema de seguretat. Jo sempre dic que hi ha més un problema de civisme que de seguretat. És a dir, la majoria de coses que ens passen a la ciutat tenen més a veure amb un tema de civisme. Les caques de gos, els botellots, la gent doncs, que surt d'un local a la nit i fa soroll. És a dir, això té més a veure amb el civisme que amb la seguretat. Però sí que és veritat doncs, que ens passa en tot l'entorn metropolità, que escolta, que hem de també treballar la política pública de seguretat, que jo crec que de vegades hem sigut des de l'esquerra una mica fluixos amb això, i que no, que crec que hem de dir que sí, que també hem de parlar de seguretat i de civisme, de les dues coses. I per tant, nosaltres ho hem fet. I hem fet tot el sistema de càmeres de seguretat que ens està funcionant molt bé, de veritat. Que
I cal posar-ne més?
Sí, 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 cal posar-ne més. I de fet, nosaltres en el nostre programa portem la instal·lació de 40 càmeres més a diferents espais.
A on?
És que funcionen molt... Mira, doncs al Passeig, al Parc Catalunya, a la plaça del Pi, tenim diversos... A Castellarnau, per exemple, en els accessos a l'entrada i sortida del barri, és a dir, a llocs de la ciutat que encara podem millorar molt en això.
Quan diu funcionen bé...
Vol dir que redueix...
Preventiu.
Vol dir que redueix molt tot el que ens passava. I, per tant, és com tenir un policia 24 hores, 365 dies a l'any. I això funciona.
Al programa no hi ha vist la Comissaria del Nord.
És que finalment la Comissaria del Nord, ja us ho vaig explicar quan hi va haver la Covid, que vam dir que aquests diners els vam haver d'utilitzar per fer una altra cosa, i per tant, l'altre dia també m'ho preguntaven des d'altres mitjans, deia, segurament el que acabarem fent és a la comissaria actual, a Can Marcet, que hi hem fet la central de comandament de policia, precisament on hi ha totes aquestes càmeres, que ha quedat espectacular, doncs segurament farem aquest model a la resta de la comissaria.
Uh-huh. Un model també de renovació, diguéssim.
Correcte. Sí, sí, i molt més tecnològic. Jo crec que hem d'aplicar també la tecnologia i la seguretat.
A l'àmbit industrial, el repte de Sabadell també és majúscul en aquest sentit, no? Ens diuen des de les dades del CIES que mica en mica va perdent una mica aquest teixit industrial la ciutat, per bé que en compte gotes, eh? Una de les claus és el polígon sud-oest, en aquest sentit?
No, una de les causes és que Sabadell, com altres ciutats...
De claus, volia dir, no tant causes, sinó de les claus per millorar aquestes dades.
Ah, per millorar, sí, per millorar, sí, a més aquest polígon i altres, eh? Mira, Sabadell estem en torn, si no recordo malament, d'un 10% de l'activitat econòmica en indústria, hauríem d'intentar augmentar una mica això, sabent que sobretot, jo crec que el gran repte que tenim en la nostra ciutat i a les altres, ostres, és que hi ha empreses que es volen industrials, d'empreses d'activitat econòmica que es volen venir a situar i de vegades no tenim prou terreny industrial, no? Per tant, aquí també necessitem que la Generalitat ens obri la via de poder tenir més zones industrials. Nosaltres estem en això, de fet, ara ja hem tret una part i ara, si guanyem, doncs continuarem de més de 65.000 metres quadrats industrials públics a concurs, amb la idea aquesta de que vinguin indústries a la ciutat. Al final nosaltres no volem una ciutat només per viure-hi, sinó també una ciutat per treballar-hi, i la indústria en aquest sentit és un sector estratègic.
Sant Pau de Riu-Sec també és important en aquest àmbit?
Sant Pau de Riu-Sec també és important en aquest àmbit, de fet s'hi ha instal·lat Toyota amb les negociacions que vam fer, per tant importantíssim, i després Celestia, aquesta empresa de nanosatèl·lits, i la idea és continuar desenvolupant Sant Pau de Riu-Sec des de l'àmbit industrial i des de l'àmbit del hub aeronàutic. Aquí també Sant Pau de Riu-Sec és important.
Museu del Gas.
Sí.
Sortia en campanya aquest anunci de que l'Ajuntament havia adquirit el Museu del Gas. Deixi'm que li pregunti primer.
Bueno, no l'hem adquirit, eh?
No, que els vol comprar.
Exacte, que hi ha la possibilitat de
comprar-lo. Sí.
Correcte.
Per què fa aquest anunci en campanya i no abans?
Perquè no ho teníem lligat. És a dir, a nosaltres jo porto més d'un any i mig treballant aquest element, i més molt directament, i just a començar campanya electoral ens van dir des de la Fundació Naturgy que acceptaven doncs, amb les condicions, que evidentment jo tenia molt clar que no pensàvem pagar doncs, un preu que no fos el que costés. I per tant, quan es va dir, ens van dir, escolta'm, com ho fem? No? I vam dir, doncs escolta, expliquem-ho, perquè bàsicament a la que es comença això a bellugar doncs, ja surt, i també ens semblava doncs, que no volíem que ens sortís per una altra banda, sinó que ho volíem explicar a nosaltres. I ho he explicat també per ser clars, perquè després no en puguin dir que no ho he explicat, que si fem l'operació doncs que no l'hem dit, i dir, escolta, això està a punt, el que arribi, si som nosaltres, ja he dit que ho tirarem endavant, i que em sembla, com deia abans, que estem donant respostes a grans reptes de ciutat. El Museu Tèxtil, quantes vegades n'hem sentit a parlar?
I allà hi ha d'anar al Museu Tèxtil?
Bueno, sí, em diem Museu Tèxtil, jo crec que el nom l'hem de buscar, perquè el Museu Tèxtil ja el té algun altre agafat. Però sí, és que allà hi hem de situar el Museu d'Història, que vol dir, guanyem els, doblem, bueno, més que doblem els metres quadrats que tenim en aquest moment. Ja hem de vincular-ho també a l'ESDI, que és un dels grans potencials que tenim a la ciutat, i després a la col·lecció Montpalau, que són més de 17.000 vestits d'alta costura i de pret-a-porter, que si això ens queda a la ciutat, i tenim la sort que és d'algú de la ciutat, no, que s'ho creu, ostres, tindrem una de les col·leccions més importants d'Espanya, no? I això ens situa, l'altre dia feia, ho deia, dic, així com el Nadal ens va sorprendre tots en positiu i va ser un element importantíssim d'atracció, aquest nou museu també ho pot ser amb la col·lecció aquesta de vestits, i on estic convençuda que li podem donar una sortida importantíssima en aquest àmbit a la ciutat.
Plantegen també traslladar l'Escola de Música i el Conservatori a l'Eix Macià, en el famós solar?
En el famós solar, sí, jo crec que aquí arreglem diverses coses.
Hem descartat, no?, posar-hi els jutjats, per tant.
Bueno, no, jo vull continuar-hi treballant en el jutjat. De fet, ens hi cap tot, ens hi cap l'Escola de Música i el Conservatori, els jutjats, i encara ens sobra espai, aquella pastilla és molt grossa. Aquí jo he d'agrair enormement a la consellera Ciuró, perquè he de reconèixer que quan ella hi va ser ho estava treballant a tope, i ara no. I per tant aquí doncs, també agrairia ajuda, diguem, perquè amb mi la conselleria ni tan sols s'ha volgut reunir, i mira que ho he reclamat vegades. Per tant, els jutjats a mi m'encantaria. Si no van allà és igual, que s'amplin els que hi ha, si hi ha diferents fórmules, jo no dic quina ha de ser, és a dir, dic que ens assentem a poder-los ampliar perquè és una necessitat. I l'Escola de Música i el Conservatori sí, en aquell solar, i sobretot perquè a mi m'agrada, primer perquè dignifiquem un espai que és un eix central de ciutat, com és l'Eix Macià, i que tenim aquell espai allà doncs, que no queda el digne que ens agradaria, i després perquè és vincular-ho a l'Estruc, que està al costat, i per tant crec que es poden originar sinergies molt interessants entre l'Escola de Música i el Conservatori i l'Estruc.
També plantegen rehabilitar la sala Miguel Hernández.
Sí, aquí tenim, sabeu que tenim a la sala Miguel Hernández una part de teatre infantil molt important a la ciutat, som en aquest sentit pioners, jo sempre dic, de vegades no cal inventar coses, ostres, ajudem el que ja funciona, no? I necessiten ampliar-se perquè si no, no hi caben, i sempre s'havia dit que no es podia ampliar la sala Miguel Hernández, els d'urbanisme s'ho van anar a mirar i resulta que sí, que es pot ampliar, i per tant, doncs escolta, fantàstic, perquè així ho podem arreglar d'aquesta manera.
Una de les coses que diu és que volen mantenir el model del Nadal, però que volen repensar i renovar la cavalcada.
Correcte. És això, és a dir, al final jo crec que el Nadal ens ha quedat molt bé, hem vingut a la ciutat més de 150.000 persones de fora, jo crec que ha sigut un gran èxit, quan parlem de capitalitat, això ens dona capitalitat, i per tant crec que hem d'estar molt contents d'això, i és veritat que una mica el que ens ha quedat una mica descompensat és la cavalcada, no? Que tenim tot un Nadal molt xulo, i la cavalcada doncs, és la de sempre, no? I aquí creiem que també l'hem de repensar també per fer-la més bonica, i en això doncs, intentarem també posar-hi diners a aquesta legislatura.
Tenen enquestes sobre què pot passar diumenge?
Fa molt temps que ja no tenim enquestes, bueno, fa dies ja, i per tant jo crec que ara ja estem tan a prop que la millor enquesta és la de diumenge.
Això segur, però quines percepcions té?
Mira, jo sempre dic que ho hem intentat fer el millor que sabem. Crec que la ciutat està molt millor avui que fa 4 anys, per tant aquest és un molt bon indicador i la gent això t'ho diu pel carrer, no? Per tant, no tenim males percepcions. El repte no és tant guanyar, que guanyar jo crec que nosaltres quedarem primers, segur. El repte és poder tenir la majoria suficient per poder governar bé. Per tant, des d'aquí doncs, també una crida a la gent de discuteu, més que això va de que ho tinguem la majoria suficient per poder tirar endavant projectes o que ens acabi passant el de fa 4 anys, no? Que es va fer un quatripartit estranyíssim doncs, que no va funcionar.
Què vol dir majoria suficient? Què seria per vostè una majoria suficient?
Majoria suficient vol dir tenir els 14, la majoria en el ple.
Això ja no és suficient, això és absoluta.
Bueno, sí, però això no vol dir que haguem de tenir-ho sols, és a dir, això vol dir doncs, que puguem fer un govern estable per poder tirar endavant aquests projectes, no? I per tant que no hem d'anar a fer fórmules estranyes, no? Que al final jo crec que s'ha demostrat a la ciutat que no funciona.
Sembla que aquesta majoria que dèiem ara, aquests 14, no sortirà de les eleccions de diumenge. Amb qui miraria vostè per pactar?
Bueno, jo ho he dit ja molt públicament, eh? Nosaltres estem disposats a pactar amb tothom, amb dos límits, diguem, l'extrema dreta, que sempre afegeixo que espero que no entrin, i amb l'extrema esquerra, que és la Crida, i que jo crec que tenim models de ciutats molt diferents.
Sí, la Crida va dir que amb vostès tampoc.
No, bueno, sempre els hi caig molt bé, diguem. Però em sembla que també són els del no de sempre, i al final, mira, jo la Crida també els hi diria que quan sempre dius que no, com els hi ha passat a altres partits, després quan governes, com fa 4 anys, són incapaços de tirar endavant la ciutat, perquè des del no no es governa. Per tant, nosaltres, això que et deia, és a dir, disposats a pactar amb tothom que tingui ganes de Sabadell, que tingui un projecte per la ciutat i que vulgui treballar en favor de
amb tothom, inclou Esquerra Republicana?
Sí, sí, jo quan dic amb tothom vull dir amb tothom.
I Gabriel Fernández deia que tenien models antagònics de ciutat.
Jo crec que Esquerra no només és el Gabriel, i per tant, bueno, s'ha de veure, no? S'ha de veure al final amb què ens podem posar d'acord amb tothom. Nosaltres ens trobaran aquí. Jo crec que la ciutadania espera que els partits ens posem d'acord i, com et deia abans, crec que des del no s'ha demostrat que l'únic que aconsegueixes és la paràlisi. I per tant ens trobaran sempre treballant en positiu.
El seu soci preferent seria, però, Junts per Sabadell després del que ha passat en aquest mandat?
Mira, jo nosaltres amb Junts ens hem entès des de fora, però dic que el meu soci preferent ha sigut la Marta Morell, que és el qui tenia el govern. Per tant, a mi quan em diuen Junts, dic sí, Junts sí, però jo la Marta la tenia al govern i per tant eren, diguem, els de Podemos, comuns, no? Que els comuns,
per tant,
no,
els comuns serien el seu soci preferent?
No, serien, com he dit jo, tots. És a dir, tots són socis preferents des del moment amb tothom ens assentarem a parlar, perquè crec que amb tothom tenim coses a pactar i tenim coses a millorar per la ciutat. Per tant, nosaltres parlarem amb tothom si ens calen més vots, i si no també, és a dir, també ho vull dir, que fins i tot en el cas de que nosaltres tinguem majoria absoluta, que... Home, la veig difícil, també, Mireia. Però també crec que està bé, perquè hi ha gent que porta bones idees per la ciutat i crec que s'han d'escoltar.
I una fórmula com la que han tingut amb Junts a aquest mandat fora de govern, amb aquests suports puntuals, amb aquesta crossa que sé que als Junts no els agrada que ho diguem així des dels mitjans, però en aquesta crossa que han fet del govern en alguns moments, és una bona fórmula?
Jo crec que les bones fórmules són les que funcionen i la ciutat està en funcionament. Per tant, mira, fa 4 anys tenien un quadripartit que estaven tots dins del govern i no funcionava, i ara hem fet aquesta fórmula, que sí, que jo si m'hagués dit a principi de legislatura no l'hagués valorat, però escolta, ens ha funcionat. Per tant, qualsevol fórmula que sigui útil a la ciutat és bona.
Per tant, deia, amb Junts sí, amb els comuns també, les línies vermelles clares per vostè són extrema dreta, per tant, amb el Partit Popular també s'hi veurien, si entrés?
Jo amb el Partit Popular no el considero extrema dreta, és a dir, considero extrema dreta Vox. Amb el Partit Popular em sembla que també és difícil que formem governs, perquè també tenim, ens passa una mica com la Crida, estan amb models molt antagònics, però crec que amb el Partit Popular ens podem entendre amb polítiques concretes. He sentit algunes coses que pensem, bueno, això ens podem entendre amb la CUCA, i tant.
Marta Farrés, gràcies, que vagi molt bé diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres.